en línia el catedràtic emèrit de Ciència Política a la Universitat de Barcelona, Pere Vilanova. Pere Vilanova, bon dia, moltes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Bon dia. De tot el que he escoltat que deien la Mònica Terribas, el Pablo Iglesias, el Màrius Carol, algun comentari, alguna consideració?
Sí, jo crec que ja sí, van bastant ben orientats tots ells, perquè són gent amb capacitat d'anàlisi i també es reflecteix d'alguna manera l'ampli consens que hi ha entre els analistes d'aquesta part del món, d'aquesta part d'Europa. És veritat que les guerres, una vegada més, són relativament fàcils d'encetar, i n'hem vist vàries, i no se sap mai gaire com s'acaben. És a dir, que els temps... Qui inicia una guerra, i en aquest cas és Putin, i no cal que hi donem gaires voltes, potser, i inclús en aquests dies mirava la seva expressió facial, el seu llenguatge corporal i tal, potser li ha entrat una certa ubris, una sensació de que, com que és el més fort, i en alguns temes ell potser considera que és el més fort, controlarà completament l'agenda política tal com va la marxa. I això és que no estudien història, aquest tipus de dictadors. Està ple de casos que això no funciona així. És veritat també que les guerres produeixen molts refugiats i que els refugiats de totes les guerres, pel que fa a l'expressió de les seves cares, s'assemblen molt tots. Però també és veritat que quan més s'assemblen a nosaltres els refugiats, i això ho vam veure amb la guerra, amb les guerres iugoslaves, s'assemblaven molt a les imatges de la retirada de l'any 39 fugint d'Espanya cap a França. O sigui que això no sabem quin temps tindrà. Ara bé, hauríem de ser conscients que aquestes negociacions tenen un llenguatge com de ballet, com un ballet, com una òpera. O sigui, primer un proposa un lloc per trobar-se, l'altre primer diu que no, després troben un lloc a mig camí, al fi al cap, i periodistes ben informats ho sabeu, la línia divisòria entre les dues Corees a Pyongyang, hi ha dues edificacions petites que són modernitzades. Les dues barraques que es van construir el dia que va acabar la guerra de Corea als anys 50, 53, i se segueixen trobant, crec que mensualment, les dues delegacions, i segueixen només trobant-se per dir que no estan d'acord en res. Però això no treu que és un ritual. I aquí tindrem rituals d'aquest tipus. A mi em sorprèn la resiliència de la població ucraniana, que ha sigut, jo ja la veia venir, però ha sigut clarament superior a la prevista. I després que Zelensky, que tothom, no, però molta gent deia, va, aquest noi no té experiència i tal, les guerres posen els líders al seu lloc. I aquest noi de moment està plantant cara i ho està fent amb una certa dignitat, he de dir.
Li pregunto, professor, què en pensa d'aquesta amenaça nuclear que fa Putin, que avui llegíem no sé quins foros que és focs artificials, és a dir, que la seva voluntat no seria mai aquesta. És una amenaça absolutament absurda.
És que això és interessant i gràcies per preguntar-ho, perquè els mitjans aquí, juntament amb els comentaristes i els analistes, tindrem una gran feina en convertir aquesta notícia en una cosa que no sigui l'amenaça que a primera vista sembla que és. Ell ha dit que posava en alerta els seus arsenals nuclears. L'arma nuclear és una cosa molt complicada tècnicament, a part de la voluntat. La Guerra Freda va fer una cosa bona a la llarga, que és que va posar mecanismes que l'arma nuclear és una arma que és la primera de la història de la humanitat que s'ha inventat per no fer-la servir. No és que s'inventés per això, però té només interès analitzar-la com a instrument de pressió política. No és versemblar, jo he estudiat una mica el tema de les armes nuclears, penseu en Txernòbil. Txernòbil va patar una central nuclear, és a dir, una tercera part d'una central nuclear, i la contaminació nuclear que va generar, Màrius se'n recordarà segur molt bé, va fer un tomb per Suècia, que és que primer va donar l'alerta, i només per efectes dels vents dels diversos nivells on l'aire circula, va afectar a quasi tota Europa, clarament la meitat d'Itàlia, va tornar a pujar cap amunt i va tornar a arribar d'on havia sortit, que és Txernòbil. Vostè sembla, els sembla a vostès que Putin pot seriament considerar un escenari que llances, encara que fos un dels de petit abast, els tàctics, que se'n diu, sense saber. Això ho van descobrir durant la Primera Guerra Mundial. Tiraves gasos, bueno, morien molts enemics, però llavors girava tramuntana i morien els teus. No, és una cosa és mencionar políticament, de manera beligerant, que has activat els teus arsenals nuclears. Bueno, moltes gràcies. Però jo he d'explicar que això és només una part de la gesticulació que es fa. Els orangutans i els goril·les, quan fan veure que s'enfrenten, tenen el seu ritual, també, i que és una cosa que no té cap escenari semblant. Podríem entrar en una llarga disquisició sobre les armes estratègiques, és veritat que no es poden utilitzar, però les tàctiques poder sí, que són de menys abast i no sé què, però ara he estat mirant xifres i un obús d'artilleria carregada amb camp nuclear estàndard, dels que tenen russos i americans, tindria fàcilment, com a mínim, el potencial explosiu de diverses bombes d'Hiroshima. Jo ho sento, però és que Europa és massa petita per aquestes coses.
Mare meva, Déu-n'hi-do. Però, és a dir, professor, té la sensació una mica que a Putin li està sortint malament la jugada? El que sí. Passa que això té unes conseqüències, és a dir, no sabem quin caràcter té aquest home, si davant de la ràbia és molt pitjor o, en tot cas, davant de la derrota, que és veure si s'enfonsa o no s'enfonsa.
Miri, estaríem encantats de trobar documents secrets que expliquessin a quin moment i com, amb quina sintomatologia, Napoleón, per exemple, o Hitler començarien a tenir clarament informació suficient de que les coses no van bé. Ah, això no treu que un segle més tard Hitler cometi exactament el mateix error a la mateixa època de la tardor i de l'hivern que havia comès Napoleón. A veure, els dictadors tenen un altre problema. Primer, que no estudien història, només estudien els capítols que els interessen. I segon, que tenen, i això està una mica estudiat, estan rodejats de gent que els hi té molta por, això ho hem vist en Putin l'altre dia, el seu Consell de Seguretat. Aquell dia hi havia aquell pogroma que se suposa que és el cap de la seguretat interior de Rússia, que ni li sortien les paraules de collonit que estava, i perdoneu-me l'expressió. Els dictadors tendeixen a no escoltar a ningú. I això genera una dinàmica, que és que alhora hi ha gent ambiciosa que vol ser conseller del príncep, per dir-ho així, i alhora no s'atreviria mai a dir-li la veritat si pinten bastos. Per tant, jo crec que Putin ha entrat en una... I el seu llenguatge corporal, d'una certa manera, ho expressa.
Ah, sí? Llenguatge corporal?
Sí, perquè té una característica. Camina raro. És a dir, si mireu quan li agrada caminar per aquells passadissos enormes del Kremlin, que és un gran exercici aeròbic, suposo. I camina d'una manera que un braç li penja i no el mou, i l'altre el balanceja d'una manera molt exagerada. I quan està en situacions de gran agitació, és a dir, no relaxat, aquesta disfunció se li accentua. Després un amic meu, amb certa sorna, va dir, i és una broma, no pretenc que sigui políticament correcte, que diu: Putin és un tirano baixet, i els tiranos baixets són més tirànics que els tiranos d'estatura mitja o alta. I si t'hi pares a pensar, una mica és com veritat. O sigui, el Franco era un tirano baixet, Hitler no era massa alt, Mussolini era un tirano alt, però llavors gesticulava massa per l'altre cantó. Aquests dies el Putin, si mireu, té uns rictus a la cara que jo crec que deixa entendre que les coses no van com volien. Per començar, els primers soldats russos que han sigut capturats, ara veurem aquest ritual que els periodistes coneixeu bé, que vas a una guerra, i llavors el segon dia uns ensenyen presoners de l'altre bàndol i viceversa. Els pobres presoners, com els refugiats, s'assemblen molt a totes les guerres, però els presoners russos que han posat davant de les càmeres és que no tenen ni idea de per què estan allà. I això, Mario se'n recordarà, ho veiem clarament amb la invasió de Praga del 68. La gent els van enviar al pacte de Varsovia, a la Unió Soviètica, a invadir Praga, i tot Txecoslovàquia, i els soldats no sabien que estaven allà. Això, en canvi, els soldats ucraïnesos sí que saben per què estan allà. I per la durada del temps, ara ja sabem que això no és una blitzkrieg, una guerra llampec. I per tant, la determinació del soldat al terreny acaba sent una determinació molt important. Aquí voldria fer un darrer afegitó molt curt, que és que ara veurem això de la gran manifestació, que espero que sigui gran com la de Berlín, sobre el no a la guerra. Jo en aquest cas estaria d'acord i aniré probablement, però crec que els ucraïnesos tenen dret a defensar-se. I crec en la guerra defensiva.
Dit això, deixa'm fer una última pregunta per la meva part. Aniré a la publicitat, si em permet, professor, i després seré que si la Mònica, el Pablo Iglesias o el Màrius que la vulguin fer algun comentari endavant les atxes. Però només una última pregunta. Interpreta que estem davant d'una guerra de curta durada, que això s'allargarà en el temps? Ja sé que és de molt mal explicar i de molt mal dir, però s'atreviria amb alguna resposta?
No, és una bona pregunta i tens tot el dret de fer-la. El que passa que el que sabem segur és que no serà curta, en el sentit que probablement Putin, però els seus generals, els pocs que han aparegut a les reunions oficials allà a Moscou, també tenen el seu llenguatge corporal, se'ls veu molt preocupats. Si això no, probablement Putin els diria, escolti, vull, no sé si tota Ucrània ocupada, però les grans ciutats sí, i els llocs fronterers amb països occidentals també ocupats, i això no ha passat de moment, no ha passat. De manera que curta no serà. I aquí ja entren altres factors en joc.
Molt bé. No sé si, Mònica, t'arribes a dir alguna cosa, que no la veig, no ho sé. Sí. Mònica, endavant.
Soc aquí. Sí, no, sí, interessantíssima l'anàlisi que feia en Pere Vilanova, dir-vos que mentre ell parlava m'estaven arribant informacions d'uns companys que estan precisament vetllant pel que està passant allà a nivell de refugiats i em deien, no t'ho creuràs, estem filmant com Ucraïna no deixa pujar persones de color al tren que va cap a Polònia. Això ho estem gravant, doblement refugiat.
En sèrio?
És a dir, sí, segur que aquestes imatges de desesperació, de pressa, del que sigui, però segur que generen situacions indesitjables, reforça aquesta idea que us deia abans de que deia el doctor Vilanova, deia els refugiats d'Ucraïna s'assemblen molt a nosaltres, no? I en canvi hi ha altres persones que sempre han tingut una doble circumstància de discriminació, cosa que és molt preocupant, no? I ara les mesures que s'aprovaran per les persones refugiades a Ucraïna que estan a Moldàvia, doncs segurament les circumstàncies de Moldàvia, i això ho sap bé molt millor Pere Vilanova que no pas jo, i m'agradaria sentir-lo sobre això, no són les mateixes. Per tant, ens podem trobar amb refugiats a Moldàvia que tinguin drets que no tenen els mateixos moldaus. I una cosa que em sembla que valdria la pena que el doctor Vilanova ens valorés és el rol de Nacions Unides en aquest cas, que comprovarà una vegada més la seva inutilitat, no?
No sé si he de contestar ja.
Sí, endavant.
Bé, començaré pel final, el rol de Nacions Unides. Nacions Unides és bastant senzill valorar que sembla no servir per gran cosa. Jo aquí vull, de totes maneres, posar una nota al peu, i és que en els anys 20 i 30 hi havia una cosa que és el precedent històric de Nacions Unides, que és la Societat de Nacions, que es caracteritzava perquè no hi havia dret de veto, es prenien les decisions per consens, i no hi ha res menys democràtic que el consens quan algú es proposa fer-lo servir per bloquejar una decisió. Per tant, Nacions Unides, sense cap tipus de mecanisme, diríem, de revisió crítica, se semblaria molt a la Societat de Nacions, que es caracteritza, la Societat de Nacions, perquè no va evitar cap de les guerres i crisis des de 1920 fins a 1939. I això ens hauria de fer pensar. Ara, no funciona. I no funciona perquè el que no funciona és el dret internacional públic, que es basa en que els estats, i no només els 5 membres permanents del Consell de Seguretat, són molt reticents a cedir prerrogatives de sobirania. Per això el dret internacional públic funciona notòriament menys bé que el dret constitucional estàndard dels estats mitjanament democràtics. Això és una cosa. L'altra és que jo no sé quin és el dret d'acollida que s'ha aplicat tan recentment, és a dir, en qüestió de 2 o 3 dies, als països d'acollida. Aquí el que s'haurà de fer és un protocol d'acollida que sigui homogeni, que tingui en compte que no és el mateix que t'acceptin a Polònia, que deu tenir 45 milions d'habitants, el nombre de refugiats no tingui en compte això, i a Moldàvia, que són pocs centenars de milers. Per tant, això també s'ha de tenir en compte. Ara, compta amb el criteri de que si són europeus els acollim bé, i si no, no. Depèn dels governs també europeus de què parlem. La senyora Merkel, que la trobo a faltar cada dia la trobo a faltar. A la nit li poso un siri, una espelma a la tauleta de nit. A la crisi dels refugiats de l'últim trimestre de 2015 va acollir més d'un milió de refugiats en 3 mesos. I tots venien de països d'Orient Mitjà en guerra. És a dir, que europeus allà no n'hi havia ni un. Ella va demostrar que si es vol, es pot. I, per tant, sí que trobo molt més preocupant si els vostres companys em porten informació confirmada i contrastada, si en algun lloc fronterer els ucraïnesos no deixen pujar al tren gent de color, és a dir, negres. Sí, és que jo els dic negres perquè tinc amics negres que els importa un pledo això de ser afroamericana.
Tota la raó, Pere.
De la mateixa manera que jo no sóc blanc, i tu ets blanca, però rosa, però molt blanca tampoc. No, bromes a part. Això s'haurà de monitoritzar, i aquí el paper dels periodistes i dels mitjans en el terreny, sobre el terreny, donant fe d'això, serà crucial per rectificar d'aquestes coses en veurem d'una mica estranyes. Tots recordem fa pocs dies aquell tanquista, conductor de blindat rus, que va per una avinguda de les afores de Kiev i ve un cotxe d'un civil en direcció contrària i el tanquista dona un cop de volant i li passa literalment per sobre. Això ho hem vist. L'endemà, una columna de tancs russos en una localitat també tal, apareixen 3 o 4 o 5 civils ucranians que es posen, hem de recordar Tiananmen, aquí és clar, la imatge és Tiananmen, es posen davant del primer tanc de genolls a terra i el tanc no avança. És a dir que també hi ha una guerra de comunicació. Probablement algú va passar l'ordre als blindats i tanquistes que, si pot ser, no atropellis civils, sobretot si el Putin aquell dia li ve l'aventurera de que demana al poble ucraïnès que s'aixequi contra el seu president. O sigui que això no és una pel·lícula, diguem, que veiem sempre en blanc i negre tots els detalls, però hem d'estar alerta, sí, hem d'estar alerta. Jo sóc escèptic, de tota manera, sobre el gènere humà, i sobre l'espècimen, sobre l'espècie.
Ara, Pere Vilanova, amb el que deia la Mònica Terribas, hi ha un oient i amic, en Manuel, que m'envia un vídeo a través de la xarxa on confirma tot el que la gent propera a la Mònica Terribas ara deia. És un vídeo on diu The official visuals of Ukrainians blocking Africans from getting on trains. És a dir, que els oficials, i estic veient el vídeo, i efectivament hi ha un grup de, vaja, un parell d'oficials ucranians que no permeten que pugi el tren un grup d'una vintena de persones negres que volen accedir en aquest tren. Per cert, una altra de les imatges que ens sorprenen, tot i que ja entrem en una normalitat que deixa de ser anormal, que és que la immensa majoria va sense mascareta. I tots amuntonegats i sense mascareta, que és una altra de les... Ara penjarem aquesta imatge que m'envia el Manuel, però que confirma el que diu la Mònica Terribas. Pablo Iglesias, endavant.
Sí, yo he visto esa imagen esta mañana y yo creo que revela el Bueno, pues los escenarios de horror en los que estamos estando, en los que estamos entrando, y digamos, la sensación de que no va a haber solución buena. O sea, yo le doy muchas vueltas a lo que señalabais de la posibilidad de las negociaciones en Bielorrusia, pero esas negociaciones van a ser el resultado de la ocupación militar. Esas negociaciones, si se producen, no van a ser el resultado de una apuesta por las vías diplomáticas, sino el resultado de que Rusia utilice a su ejército, con todo lo que eso implica en términos de horror, para hacer política exterior. El rearme de la OTAN, que digamos que era una organización cuya propia existencia estaba en cuestión hasta no hace mucho tiempo, y hasta el propio Donald Trump en su momento llegó a plantear que la OTAN podía ser una organización prescindible, yo no sé hasta qué punto es una buena noticia en la medida en que anula la capacidad de Europa de ser un poder propio en términos de política exterior. Es decir, la Unión Europea ha tomado muchas medidas, pero yo creo que aquí, que estamos en confianza y no nos está escuchando absolutamente nadie, sabemos que las medidas que puede tomar Europa son simbólicas si lo comparamos lo que puede implicar un rearme de la OTAN y lo que puede implicar una situación de tensión militar entre potencias nucleares. Y al mismo tiempo, lo que estamos leyendo en la prensa y viendo en la televisión, lo decía el profesor, la guerra de comunicación, digamos que no contribuye a la salud de las democracias europeas una situación de tensión como la que estamos viviendo. Entonces, creo que hay pocas razones para ser optimistas. Es evidente que hay que saludar esas movilizaciones con toda la buena intención que se están produciendo en Rusia y en muchos países contra la guerra, pero creo que la dimensión geopolítica de lo que está ocurriendo, y que de alguna manera Europa haya quedado en una posición en muchos sentidos subalterna, no es una buena noticia. No sé si os acordáis de una llamada telefónica de una de las responsables de la política exterior estadounidense al embajador de Estados Unidos en Ucrania en 2014, que fue interceptada por lo visto por los servicios secretos rusos y que se publicó, y en el que decía algo así como que se joda Europa, reconociendo que el interés del intervencionismo estadounidense en las revueltas del Maidán tenía que ver básicamente con anular la capacidad diplomática de Europa y en particular de Alemania, y que Estados Unidos se disputara la influencia sobre el territorio ucraniano con Rusia. Bueno, eso hoy es más evidente que nunca, porque a la fuerza militar rusa es evidente que solamente se le podría oponer una coalición de la OTAN en la que estuvieran los Estados Unidos. Y desde el momento en el que Putin menciona, aunque solamente sea una palabra, energía nuclear, pues todo el mundo sabe lo que implica eso, y todo el mundo sabe lo que implica la presencia de China como actor geopolítico que puede reconfigurar el poder en el sistema interestatal. Bueno, pues creo que hay muchas razones para estar enormemente preocupados, al tiempo que nadamos en propaganda, nadamos en montañas de propaganda y de gestos y de contradicciones y de enormes hipocresías. Yo acabo de leer que van a excluir a Rusia de poder participar en el Mundial de Fútbol, que es como, pues muy bien, como Putin es autoritario, Rusia no juega, pero que el Barcelona y el Madrid jueguen en Arabia Saudí, que está bombardeando Yemen, la final de la Copa del Rey, eso es estupendo. O sea, los niveles de hipocresía a los que estamos asistiendo en estas horas, yo creo que tienen solamente los precedentes de los contextos de guerra, donde la verdad es la única víctima y donde mucha gente tiene miedo incluso de decir la verdad. Entonces creo que hay muchas razones para estar preocupados, no solamente por el drama humanitario que genera la agresión de Rusia contra Ucrania, no solamente porque, digamos, la destrucción de Ucrania y el futuro que le espera a la pobre gente que vive allí va a ser horrible, se resuelva como se resuelva, sino por las implicaciones económicas, sociales y políticas que va a tener en buena parte de los países de Europa. La propia dinámica de guerra rearma a las extremas derechas de todos los países. Y vamos a ver qué es lo que pasa con las elecciones en Francia, y vamos a ver qué efectos tiene esta dinámica sobre la calidad de las democracias en Europa.
No, sí, de Pere Vilanova, però permeteu-me un moment, Pablo i Mònica i Mario, són les 10:10. Ruben Wagensberg, què tal? Bon dia.
Bon dia.
El Rubén Vargas, diputat del Parlament de Catalunya, es troba en aquests moments en aquesta zona fronterera. Ara ens explicava la Mònica Terribas, confirmat també pel Pablo Iglesias, hi ha algunes imatges que s'han fet virals també d'algunes estacions d'Ucraïna, de determinades localitats d'Ucraïna, on veieu oficials de l'exèrcit ucraïnès prohibint a les persones negres accedir als convois, als trens. Això ho has pogut comprovar, Rubén?
Això ho hem comprovat i, a més, podem confirmar que s'està fent de manera sistemàtica, almenys en els darrers dos dies, les darreres 48 hores, en les quals hem passat força estona a l'estació de tren d'aquí de Levit, a la qual les persones negres, de manera sistemàtica, no els deixen pujar en aquest tren. I, per tant, ara mateix és una imatge paradoxal, perquè a l'estació de tren hi ha una acumulació de persones negres brutal. A resultes d'això, no? A resultes que aquestes persones no poden pujar en aquests trens.
Interpreto, Rubén, que estem parlant d'oficials de l'exèrcit ucraïnès que fa selecció. És a dir, tu sí, tu no, tu sí, tu no. Els negres cap aquí i els blancs cap a dins.
Sí, sí, és exactament així i de manera senzilla com ho comentes. I a més, també podem afegir que aquells que havien aconseguit pujar feia dos dies, quan ens trobàvem llavors no, a la banda polonesa, al baixar d'aquest tren eren directament apartades les persones de color negre i eren pujades en furgonetes que suposem no, que eren traslladats cap a centres d'internament d'estrangers, a diferència de les altres persones no, que es traslladaven doncs, en camps organitzats per totes les persones ucraïneses que han aconseguit creuar la frontera.
Sabem que la franja d'edat dels homes entre 18 i 60 anys no poden sortir del país per un tema de poder-ho reclutar per la guerra, però tu que et trobes en aquesta zona, a Lviv, que el contrat a la frontera, és molt probable que el que haguem de dir que és que les vies de sortida que té en aquests moments la gent d'Ucraïna deuen ser molt poques.
Són molt poques i són molt lentes, per una qüestió numèrica. Al final doncs, s'està fent una mica d'embut a les diferents sortides. Aquesta és una de les sortides més importants d'Ucraïna cap a Polònia. És moltíssima la gent que està arribant d'arreu d'Ucraïna. Per tant, la imatge una mica de la ciutat, d'aquesta població, és gent amb maletes amunt i avall i estampes força impactants perquè arriben famílies senceres i aquí és on es separen, no? Els homes en l'edat que comentaves, entre 18 i 60 anys, i el reste de la seva família que decideix o que es veu obligada, en definitiva, a marxar. Per tant, aquí es veu la imatge no, d'aquesta separació de famílies i que els homes es queden en aquesta localitat, pensem també una mica amb la idea de quedar-se desplaçat del front de la guerra i, per tant, també a l'hora d'evitar haver d'anar al front a lluitar. Aquí és una població... És veritat que aquesta nit també hi ha hagut atacs i també hi van haver-hi el primer dia, però és molt allunyada la situació que ara mateix doncs, es viu aquí o en altres punts d'Ucraïna.
Et pregunto, tot i que també ho ets de polític, però et sorprèn la hipocresia europea del que està passant en aquests moments a Ucraïna?
Home, sorprèn moltíssim. Aquí anem llegint les notícies, no? Per exemple, la d'avui de Brussel·les, que celebrem, no? Que, en definitiva, elimina una mica les limitacions que tenien en qüestions d'asil i que, per tant, donen acollida a tothom qui la necessiti, i ho celebrem, però ara es contraposa una mica, sobretot els que seguim els conflictes i les migracions doncs, sobre el terreny, amb la poca resposta que hi ha habitualment amb tota aquella gent que no considerem que formi part d'un nosaltres, no? D'alguna manera, i a vegades amb fronteres doncs, que tenim molt més properes, en el cas de l'estat espanyol, per exemple, a la frontera sud, on fa anys que a través dels nostres mòbils, de les nostres televisions, doncs veiem a moltíssimes persones enfonsar-se directament i que no tothom té l'oportunitat de ser rescatada. I es contrasta molt, la veritat. Jo que participo també no, en espais polítics i aquests dies està tothom intentant fer 2.000, 3.000 comunicats polítics per setmana des de totes les formacions, des de tots els punts de representació política. Ostres, doncs tant de bo tot això també es fes en altres tipus de conflictes en els quals, a més, tenim responsabilitats directes, perquè aquesta nit també s'ha bombardejat el Iemen per part d'Aràbia Saudita. Aràbia Saudita és el tercer comprador de l'estat espanyol armamentístic, no? I per tant són conflictes en els quals directament estem relacionats. I sí, sí, la veritat és que sorprèn. Esperem, no?, la part positiva, que tot això almenys pugui servir per intentar empatitzar o apropar-nos amb altres tipus de conflictes que són més propers però que considerem més llunyans.
Moltes gràcies, Rubén Wagensberg. Molta sort i en continuem parlant.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies. Sobre el que havia comentat Pablo Iglesias, si vol comentar alguna cosa del que ha comentat Rubén Wagensberg, el professor Pere Vilanova. Doctor, què ha de dir?
Sí, jo soc, bueno, com Pablo Iglesias, ja he sentit el que he dit i, bueno, més o menys, doncs, teníem amplis zones de coincidència. Sobre el que ha dit el senyor Wagensberg, tinc alguna anotació a fer, i és que, de totes maneres, m'incomoda una mica que hagi aconseguit arribar a mencionar que l'estat espanyol a la frontera sud nega a la gent que arriba en pateres la possibilitat de ser rescatada. Això és una tonteria, i sobretot, pitjor que una tonteria, és una mentida. Hi ha hagut aquells incidents a Ceuta i no sé què, però la quantitat de gent rescatada i després portada a terra segons uns protocols absolutament, diguem, basat en xifres reals, jo procuraria deixar les coses una mica netes pel que fa a la realitat dels fets. Jo crec que aquí, i per tornar a Ucraïna, que és del que es tracta, els mitjans, els opinadors i les organitzacions humanitàries, i ara penso concretament a ACNUR, penso en Creu Roja Internacional, Ginebra, el CICR, i penso en la pròpia Comissió Europea, la part tècnica, la Comissió, la part d'Acció Humanitària, la comissió que es deia ECO, ara no sé com se diu, haurien d'explicar clarament si estan investigant aquest fet de que no es deixa pujar els trens a la gent de color. Aquí això serà crucial, perquè en aquests moments el govern ucraïnès, o el que queda del govern ucraïnès, necessita de tal manera mantenir un dels seus actius en aquesta guerra, que és la legitimitat moral, hauria d'aclarir aquesta qüestió ràpidament. Per tant, si teniu gent allà, o coneixeu gent castellà, o no sé què, o si no, com a mitjà de comunicació potent, com a recurs, s'hauria d'adreçar a ACNUR Espanya, s'hauria d'adreçar a Creu Roja, s'hauria d'adreçar a altres organitzacions humanitàries, Organització Internacional de les Migracions, per exemple, IOM, i preguntar-los i a veure què diuen.
De fet, Pere Vilanova, no només això, que em sembla una bona idea, així ho farem, deixa'm dir que hem enviat directament ja Jordi Armenteres, que està en aquesta zona, cap a aquesta zona de la fronterera, perquè envio en directe ens pugui explicar el que ara confirmava des del lloc dels fets Ruben Wagensberg. De seguida, Màrius, però és que hi ha una última hora que també li vull preguntar amb el professor Pere Vilanova, i és que el president d'Ucraïna acaba de demanar l'adhesió immediata d'Ucraïna a la Unió Europea. Què li sembla?
Bueno, a mi em semblaria un signe, una senyal potentíssima, però que no es fa, no es va semblant, perquè, per dir-ho clarament, l'adhesió a la Unió Europea és un pas formal que requereix la unanimitat dels 27. I els 27 en qüestió tenen una gran posició comú, que és no posar-se mai d'acord amb qüestions essencials. I per tant, jo vull recordar aquí que se li va prometre a Turquia a 1985 que s'encetaven unes negociacions encaminades a que s'acabés integrant a lo que eren llavors les comunitats, la Comunitat Econòmica Europea. El que es podria fer és visibilitzar més coses molt potents de tipus... Perquè, a més, hem dit abans, les sancions econòmiques no funcionen... Bueno, aquest paquet de sancions és veritat que sense precedents, jo no estic pas segur que a mig termini i a llarg termini no siguin realment un problema molt real per Rússia, i això Putin ho sap, o els seus assessors que saben de coses econòmiques li haurien de dir que això... Fixeu-vos que té a veure que si la guerra s'allarga bastant o molt, aquest problema a Rússia se li anirà agreujant. Nosaltres potser tindrem dos dècimes més d'inflació, no sé què, però avui els diaris titulen, els mitjans tituleu, que d'ahir avui el ruble ha tingut una depreciació del 30%. El 30% posa a Rússia en l'economia mundial en una situació, diríem, cada cop més propera a la de Venezuela, eh? Perquè, com bé no diem prou sovint, Rússia és una potència nuclear, vale, però té un producte interior brut igual que el d'Itàlia, que està molt bé, però no és molt gran. I, per tant, això ho haurà d'integrar Putin a les seves qüestions aquestes.
Per acabar, Màrius Carol, endavant, Màrius.
No, jo només volia fer una mirada àmplia, que aquest conflicte el que està fent és recomposar una mica la geopolítica. És a dir, en aquest moment s'està decidint quins són els països que manen al món. I jo voldria destacar el paper de Xina. Xina, que en aquests moments jo crec que és la gran potència, davant d'aquest conflicte... per un costat, doncs es va abstenir el Consell de Seguretat alhora quan es va tractar de condemnar la invasió, però per un altre costat el govern xinès ha manifestat la sobirania, el reconeixement de la sobirania d'Ucraïna i que estan en contra d'aquesta guerra. Vol dir que estan en contra formalment, el que passa és que estan deixant fer a Rússia, entre altres coses perquè també Xina té una qüestió pendent, que és la qüestió de Taiwan. Després del paper galdós que ha fet dels Estats Units, doncs els darrers anys, a Iraq, a Síria, a Afganistan, abandonant, diguem, aquests territoris a la seva sort, clar, pràcticament a Orient, Estats Units només té, diguem, com a referència, o sigui, Taiwan, i Taiwan en aquests moments hi ha una sensació molt sentida de que es troben en perill, entre altres coses perquè s'ha vist que els hi costa molt, diguem, als països occidentals poder intervenir davant d'un conflicte armat d'aquestes característiques.
Pere Vilanova, endavant.
Sí, jo no és que tingui gran cosa més a dir, però des d'aquest punt de vista és veritat el que esteu dient, el que ha dit Màrius Carol sobre el tema de Xina i tal, però això també està, i això ens ajudarà a entendre l'actitud molt adaptativa que té Xina. Xina té dues característiques en política internacional. Una és molt adaptativa, però al mateix temps molt fermament partidària de mantenir l'ortodoxia de la Carta de Nacions Unides, que consisteix, és dels països més fidels a l'ortodoxia de la Carta de Nacions Unides, que és, escolti, jo no em ficaré, no m'agraden els vetos, no això, però, a veure, procurem mantenir la prioritat, el principi, diguem, sacrosant de la integritat territorial dels Estats. Nacions Unides és sobretot això, de les coses que més clarament ha expressat és aquesta, la integritat territorial internacionalment reconeguda. Això és una cosa. L'altra és que Xina no té mai gaire pressa. Ells compten per segles i, per tant, i ho dic literalment, per tant, pressa per tal no en tenen. Jo, si fos taiwanès, estaria molt preocupat, però posant un ull a el que està passant, que ja és irreversible, a Hong Kong. Vostè vol tenir un sistema diferent? De moment vagi fent, sí. Al mateix temps reconeixem allò, dos sistemes i un sol país. També, bé, no, és un sol país. Però Hong Kong ha anat passant per l'aro. I Taiwan espera evitar que li passi exactament el mateix.
Són les 23 minuts. Agraeixo la presència d'en Pere Vilanova avui aquí. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins molt aviat.
Vale, moltes gràcies.